sistema de redistribució dels menors migrants no acompanyats. Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts, encetem aquesta tercera hora de programa i fixeu-vos, just avui havíem començat dient que són d'aquests dies que necessites notícies, d'aquestes que t'alegren la jornada, d'aquestes que t'ajuden a creure un poc més en la humanitat. Recordem que 24 hores abans estàvem pendents de les decisions del president dels Estats Units, de les seves amenaces contra l'Iran, de tot el que passaria. Han comentat abans una notícia, tot d'una ens tornarem a endinsar en ella, no?, de com un dels astronautes de la nau Artemis li posava el nom a un dels cràters de la seva dona difunta, no?, i ha estat una notícia que ens ha arribat al cor i d'aquestes que confirmen aquesta teoria que a vegades necessitem aquest tipus de notícies petites però que poden arribar a canviar el món. Idò, aquí tenim un altre. En aquest cas és un home, és un metge asturià qui utilitzava un dels superherois més famosos de Marvel, com és Spider-Man, per fer la vida més fàcil a tots els seus pacients. Vos imagineu que un dia el propi Spider-Man li enviés un missatge? Idò, això ha passat. El propi Tom Holland dirigia aquestes paraules a un metge asturià. L'escoltam.
Hey, Santiago, I am so amazed by what it is that you do. Thank you for doing such great work and spreading the love. I really appreciate you helping us launch the Spider-Man brand new day trailer and keep up.
Santiago Jiménez es metge a l'Hospital Universitari Central d'Astúries i avui el podem saludar. Santiago, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Cómo se quedó usted después de recibir un mensaje del mismo Tom Holland dirigiéndose a esa labor que hace usted magnífica intentando hacer la vida más fácil de todos sus pacientes?
Bueno, nada, yo soy fan de Spider-Man desde hace ya muchos años. Colecciono cómics desde los 13 años y me disfrazo de Spider-Man desde hace 11 años en el hospital. Entonces, de repente ver al actor que encarna a Spider-Man ahí diciendo mi nombre y dándome un mensaje, pues para mí fue, vamos, espectacular.
Ara podem veure imatges precisament, no?, de com en Santiago passa consulta a l'hospital amb els seus pacients vestit de Spider-Man. Doctor, imagino que los niños le reciben con una gran sonrisa. Es un poco diferente de ver una bata blanca. Supongo que se establece como otro rol, ¿no?, entre ustedes.
Sí, claro, o sea, de hecho yo cuando soy Spider-Man, soy Spider-Man, no soy el Dr. Jiménez, digamos, o Santiago, soy Spider-Man y entonces, sobre todo en los niños que tienen la edad de creer, digamos, ¿no?, entre los 3 y los 10 años, pues evidentemente están viendo al auténtico Spider-Man y eso genera para ellos es un famoso, muy famoso, ¿no? Es como si te visitara Cristiano, Messi, Mbappé, si te gusta el fútbol o algún actor famoso, pues ahí te está visitando el superhéroe más famoso, ¿no? A ellos les encanta.
Con la diferencia, Santiago, de que usted sí que tiene superpoderes de verdad.
Bueno, no, lo único que, como llevo muchos años ya de pediatra, digamos, quieras que no, pues sabes cómo entrarle a los niños, entre que llevo muchos años de pediatra y muchos años leyendo cómics y viendo películas de Spider-Man, pues lo tengo perfectamente, el personaje perfectamente preparado para alegrarles, digamos, y que haya un ambiente alegre y fluido, digamos, entre nosotros.
Santiago, dèieu que fa 11 anys que se viste de Spider-Man. ¿En qué momento decidió que además de médico quería ser superhéroe? ¿O por qué?
Pues esto vino por culpa o gracias a la Legión 501, que es un grupo de aficionados a Star Wars. Es una organización mundial que se caracterizan de los personajes de Star Wars y visitan los hospitales, ¿no? Entonces yo, siendo pediatra en mi hospital, vi una visita de la Legión 501. Yo también soy friki, también me gusta mucho Star Wars, y de hecho ahora también estoy en la Legión 501. Y cuando vi lo que hacían, y las caras que se les quedaban a los niños, ¿no? Al ver a los soldados imperiales, al ver a Darth Vader, en plan, wow, o sea, claro, ves que los niños realmente se lo creen totalmente, y yo dije, buah, yo quiero hacer esto mismo, pero con Spider-Man. Y por eso empecé.
Lo ha conseguido usted, y como fan, además de todas estas películas, de la saga de Spider-Man, imagino que se haya hecho tan viral que hasta el mismo Tom Holland haya hablado de usted. Eso es un sueño, ¿no? Para todo seguidor de la saga de las películas, me imagino que es también un sueño.
Sí, claro. O sea, para mí ya, el hecho, como digo yo, el hecho de ser Spider-Man para mí ya es muy especial, ¿no? Porque al ser yo fan de Spider-Man, el hecho de cuando me pongo el traje y me convierto en Spider-Man, estoy siendo mi superhéroe favorito y los niños están viendo a Spider-Man. Entonces, abrazos, les encanta que les visite. Entonces, no deja de ser un poco de famoseo para mí mismo, ¿no? Te sube el ego, ¿no? Que todos los niños te quieran, que todo el mundo te quiera, que todo el mundo cuando te ve por el pasillo, Spider-Man, ¿qué tal? No sé qué, un autógrafo, una foto, todo eso mola, ¿no?
Y luce muy bien el traje. Por cierto,
¿El qué?
Que luce muy bien el traje, que le estamos viendo además dando saltos y realizando las acrobacias propias del superhéroe, y la verdad es que está muy bien caracterizado.
Yo le volia demanar, doctor, si hace mucho workout para tener estas piernas con las que poder lucir en mallas, que no es todo el mundo que se atreviera a ir en mallas por un hospital.
A ver, el speeder tipo, como digo yo, es complicado de mantener, es complicado de mantener. Entonces, fíjate, de hecho, yo el primer traje que tuve, que no sale por ahí en las fotos y tal, era mucho más suelto porque no me veía a gusto, digamos, llevando una malla apretada, ¿no? Y luego ya, pues efectivamente, pues voy al gimnasio, hago mi cardio, dieta, y para la speeder dieta, que digo yo, y hay que mantenerlo, hay que mantenerlo.
Claro, es que todo poder conlleva
una gran responsabilidad.
Una gran responsabilidad. Y el doctor Arua va a comprobar, por cierto, si se me permite la frivolidad, ¿cuántas veces ha compartido el doctor Santiago Jiménez este mensaje donde Tom Holland le llama Santiago?
No, a ver, lo compartí en redes porque me hizo mucha ilusión. La verdad es que cuando yo recibí el mensaje de Tom Holland, que no me lo esperaba, wow, me emocioné mucho, ¿no? Porque lo que os digo, ¿no? Un fan de Spider-Man como yo, que de repente el actor que encarna a Spider-Man directamente te lo diga. Y entonces, pues lo puse en redes, en mis redes, digamos, y se volvió viral. Se volvió viral y entonces recibió, pues yo normalmente pues tengo 15-20 mil visitas los vídeos que hago y tal. Este tiene 250 mil visitas y empezó a hacerse viral y a salir eso en los medios de comunicación a nivel nacional. Y entonces, bueno, como que yo soy, entre comillas, un poco famoso aquí en Asturias, pero no a nivel nacional. Y ahora con esta historia
ahora
pues se ha viralizado.
Usted es famoso,
un poco, y ahora,
claro. Mundialmente, no es para menos. Santiago, enhorabuena por la labor que hace y cómo pues día tras día intenta hacer la vida más feliz de todos sus pacientes. Gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
I és vera que hi ha notícies d'aquestes que canvien el món. A vegades són petites notícies, petits detalls. Avui volem parlar d'un altre d'aquests detalls preciosos. En aquest cas ha estat per part de la tripulació de l'Artemis II, que va tenir un detall el seu comandant quan varen batejar amb el nom de la seva dona un cràter de la Lluna. Ground control to Major Tom. Ground control to
Major Tom. Els astronautes de la missió Artemis II han protagonitzat un dels moments més emotius del seu viatge a la Lluna després d'aconseguir un rècord històric per convertir-se en els humans que han arribat més lluny de la Terra. La tripulació va decidir fer una pausa per recordar una persona molt especial.
Durant l'observació de la superfície lunar, els astronautes varen batiar un cràter amb el nom de Carol, un homenatge a l'esposa difunta del comandant de la missió, que era en Reid Wiseman. Aquesta dona dona va morir de càncer l'any 2020 i era també mare de les dues filles del comandant.
L'encarregat d'anunciar-ho va ser l'astronauta canadenc Jeremy Hansen, que visiblement emocionat va descriure el cràter com un punt brillant de la Lluna i va explicar que volien donar-li el seu nom.
Side, far side boundary. In fact, it's just on the near side of that boundary, and so at certain times of the moon's transit around Earth, we will be able to see this from Earth. And so we lost a loved one. Her name was Carol.
El moment va ser especialment intens. Els quatre astronautes es varen abraçar dins la nau en un gest que va posar en primer pla el costat més humà d'una missió científica històrica. Aquest homenatge es va produir just després que la missió Artemis II superàs el rècord de distància aconseguit per l'Apollo 13 ara fa més de 50 anys.
El cràter, situat prop del límit entre la cara visible i la cara oculta de la Lluna, podria arribar a veure's des de la Terra, i més enllà d'aquests avenços científics, la missió deixa així també una empremta emocional, el record d'una persona estimada que des d'ara tindrà el seu nom gravat a la superfície lunar. Clar, però he demanat a primera hora com valoràveu aquest gest, o està com molt entusiasmades. És cert que és un gest preciós, tot i que també els éssers humans haurien d'entendre que potser la Lluna no és nostra.
També,
no, com per
anar posant... Però li has de posar algun nom a tot
sí,
el que descobreixis.
Evidentment, però em fa gràcia aquesta tendència que tenim com humans, quan en realitat Mart potser se sent la Lluna més seva que no nosaltres.
Però llevant tot el romanticisme
no, a les 9 vos he permès aquest romanticisme i jo m'he sumat en aquest moment emotivíssim. Però ara m'ho toca aixafar una mica aquesta guitarra, com éssers humans deixen de posar de coses que no són nostres. És com aquesta gent que te venia estels. Te'n recordes que se va posar una època de moda que te deien, ai, li he posat el teu nom a un estel. Quiet, tu, per posar nom a un estel.
Igual ni existeix,
clar,
aquest estel.
I per què hem de batejar un estel com a Chihuahua, ara que parlaven d'estel?
Però me deixes parlar d'estels, o millor dit, d'estrelles.
Perquè, perquè hem d'etiquetar-ho tot, no? És allò que tu vols dir, però també és una cosa molt nostrada.
Jo entenc aquest gest, però també, de vegades...
De totes maneres, tot sigui dit, i tu dius que hem estat entusiasmades a les 9 de matí, allò que hem estat és emocionades, també, perquè duim un dia, un parell de dies, així un poc remoguts, de males notícies, esperant que en Donald Trump avui pitjar el botó vermell i tot esclatàs, i al final avui mos han despertat, han tornat a venir a fer feina... I mos dona una mica d'esperança i de llum veure que, no, que encara poden creure un poquet en la humanitat. Diria.
No deixant de banda aquestes bones notícies, en aquest cas, perquè això també són molt bones notícies.
Com sou?
I seguim parlant.
M'agrada com Matagrau, poquet a poquet, esgrenar cap a casa nostra.
No? Abans havia dit que poden seguir parlant d'estels, o millor dit, d'estrelles, perquè avui s'estrena el segon capítol del podcast Dives i Divins, dedicat a la gran Lauren Bacall.
Welcome to the theater, to the magic, to the fun.
Ahir ja va quedar disponible, perquè tu i jo, Marta, tenim la sensació que avui és dimarts. Perquè com
exactament,
que dilluns era festa, nosaltres vivim
ja
amb aquest mood d'aquesta setmana va començar ahir. L'actriu nord-americana va arribar a l'illa l'any 1999 per participar al rodatge de la pel·lícula El Zel, dirigida per el mallorquí Antonio Lodge, inspirada en una obra de Henry James. El rodatge es va dur a terme principalment a la possessió de Raixa, a la sala de Tramuntana, on l'actriu interpretava el paper d'una institutriu en una història d'atmosfera inquietant. Nosaltres, en aquest podcast meravellós de Pinyol Vermell, que ja teniu disponible a IB3 Ràdio, aquest Dives i Divins, que no és perquè el presenten de Marta Grau i jo, però és cert que és un gran podcast, podreu escoltar anècdotes d'aquest rodatge. En vàrem parlar amb el director de la pel·lícula, amb Antoni Eloi, i en qui va ser la seva assistent durant tot el rodatge, la celebrity Catina Penyafort, que és qui la va acompanyar per tot arreu i que va veure com Balears reaccionava a la presència de Lauren Bacall. Tots dos ens han explicat un munt de curiositats i anècdotes que ja es pot escoltar al servei a la carta d'aquesta casa. I ara escoltam Lauren Bacall, un dels musicals que ja va participar, Pasqual va guanyar un premi Tony. Era guapíssima.
Superelegant.
No hem de cosificar, però és cert que era, més enllà d'una gran actriu que ho era, també tenia aquesta bellesa magnètica que, revisant pel·lícules per preparar aquest podcast, ho he dit bé, perquè bé seria que ve de qualque banda, ja està amb aquell.
I avui tenim ja disponible aquest segon capítol de Dives i Divins. Tenim altres qüestions, perquè sigueu molt sincers, heu fet molts d'accessos aquests dies de festa, probablement sí, panades de més, formatjades, raviols, flaons, orellanes... Vos faig aquesta pregunta perquè avui volem saber en què s'ha traduït tot aquest menjum. Greix acumulat tal vegada?
I una naranjilla, palinqué la tripilla... cogiendo fidunilla.
Emo paroma come
y uno choricillo.
Segur, segur que no vos heu privat de res com nosaltres, o sí, i heu anat alerta, perquè hi ha gent que se cuida molt i molt bé. Sigui com sigui, avui volem parlar de nutrició, de com menjar millor, per viure millor també, i ho volem fer amb expert, amb un expert en la matèria que s'ha convertit, Xisco, en divulgador a les xarxes socials.
Així és, divulgador de nutrició, d'alimentació i també de ciència. En sap molt, el nostre convidat i fa assessorament a través del seu perfil d'Instagram, on el podeu seguir, Sebastià_MC, que respon en el nom d'en Sebastià Monà Calafat, que ja tenim aquí en nosaltres i el podem saludar. Sebastià, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
No, ja m'ho diràs. A tu, que vens aquí a instruir-nos després d'aquest Pasco una mica complicat per tots. Clar, venim de dies de festes i d'excessos. Realment el cos nota tant aquests canvis en pocs dies o tendim a exagerar? Ho dic perquè l'altre dia vaig llegir que tens la sensació que has engreixat un munt, però que engreixar un quilo de greix no és tan senzill. És que has de menjar moltíssim perquè se tradueixi en un quilo real d'aquest que no se'n va.
És just així com ho has dit. És a dir, una cosa és sentir que estàs inflat 3-4 dies per engreixar, per, com tu has dit, per engreixar greix, o sigui que tot el que mengis, que tot el que mengis se tradueixi en greix, has de menjar molt, molt. És a dir, si ho traduïm a calories, per fer un càlcul més o menys, hauries de menjar més de 7.000 calories de lo que menges habitualment. Estem xerrant que una persona normal i sana pot menjar al voltant de 1.800, 2.000 calories per mantenir-se el seu pes normal. És 4 vegades més, quasi.
Per tant, Sebastià, podem estar tranquils, perquè més enllà de les panades i els rubiols que mos han menjat i el frit de Pasco, que jo també n'he menjat, no és per tant. Vull dir, exagerem una miqueta, no?
Jo crec que sí. Evidentment, menjar felicitat. Això és el primer. Han de gaudir de les festes i sense posar traves en aquesta felicitat. És a dir, m'he de privar d'aquell crespell, d'aquell rubiol, o val més anar gaudir en família, que de les tradicions, compartir aquest crespell, donar exemple també a les noves generacions, evident, els fills, filles, etc., de gaudir d'aquestes festes, o veure com tenim por a menjar. Això no crec que sigui felicitat.
Això no és felicitat, m'encanta.
Menjar felicitat.
Excessivament, clar que sí.
Clar, aquesta filosofia està beníssim. Jo som sebastianista, des de ja, però, clar, si després volem tenir pectoral o volen six-pack, clar, menjar rovials és incompatible. Això també ho hem de tenir com a clar. Que jo crec que aquesta és la gran trampa que mos feim en so menjar. Que siguem de prima per aconseguir un cos en particular o un cos específic, i aquest cos també costa molt assolir-los. És a dir, no fent res, o només en so menjar, no pot ser en Brad Pitt, o no pot ser culturista.
Evidentment, un six-pack, com tu dius, un pectoral vistós, no se fa en dos dies. Val? Això és...
És que m'encanta aquest missatge, Sebastià. Un pectoral se fa en banys.
No? I tant que sí.
I també se fa tant al gimnàs com a la cuina, com en el llit, en descans.
En
descans.
Ara ja. Que eren els fans d'en Sebastià Monà anaven a pujar com a s'escuma perquè no sabia si anaven a donar quatre trucs de llit per poder aguantar pectoral.
És exercici. No ho hem de deixar.
Però crec que se crema poc, si no vaig errat.
Sí, se crema poc en aquest sentit. Però hi ha tres cames que són importants, sempre amb alimentació, que és intentar alimentar-se de manera consistent amb els teus objectius, moure't, si vols, aquest six-pack, aquest pectoral, etc. I el descans. El descans és aquest gran oblidat. Per tant, també, el six-pack se fa en el llit, en aquest sentit.
Però amb horitzontal i sense feina, és a dir,
sí.
Perquè el nostre metabolisme basal faci feina,
sí,
i el tinguem allà de vespre, que vagi cremant i vagi eliminant tot allò que mos sobra.
El metabolisme basal és una cosa que no podem modificar. Tens aquestes calories, que és per mantenir-te viu. A partir d'aquí, depenent de com te moguis, de lo que facis, i de necessitaràs més o manco energia per o prima, o per hipertròfia.
He de dir que els nostres oients i espectadors són molt ràpids, perquè ja m'escriven i me demanen a Malen, que crec que puc dir nom, supos que llinatge no.
I si no, ja l'has dit.
Si
no,
Malen ja està fet. No puc ratificar ara, tampoc. Que quantes calories se cremen?
Se cremen quan?
En el llit, sense dormir.
Sense dormir, en aquest sentit.
Càrdica poc, per això
no molt dir. Més d'una caminada de 10 minuts. No molt més.
Depèn de la durada.
Sí, això també. Però clar. No molt. No espera 500 calories, no.
I també depèn de l'imaginativa que siguis, Guerau.
Ah, clar.
No, perquè ets una dona molt acrobàtica.
Jo crec que no hem d'entrar, la meva no, vida que, personal.
Clar, si hem d'encetar aquest
valor. Me coneixeu, m'obriu aquesta porteta i jo ja com un gnomo ja estic allà al mig del jardí.
Exacte,
clar, que també parlaven d'aquest metabolisme que la gent es descans també crema, però clar, hi ha metabolismes més lents que d'altres. Això també és un fet.
És a dir, no és que es descans cremis, és que necessites el descans, per exemple, per renovar aquelles estructures que has anat utilitzant durant el dia. Si torna a manar xispac o una hipertròfia muscular. No el múscul no se crea només en el gimnàs. En el gimnàs li dones estímul, però en el moment que descanses, és quan el cos regenera o comença a fabricar aquestes noves estructures que, mira, fan que el múscul s'engeneri. Sí.
També hem de dir que moltes vegades, després d'aquests excessos, petits o grans, que hem fet durant les festes, ve el penediment i ve també entrar dins l'anomenada operació... n'hi ha que li diuen biquini, n'hi ha que li diuen compensació, no? Dietes estrictes, dejunis... això és recomanable o pot ser contraproduent?
Totalment contraproduent. Totes aquestes dietes que tenen nou llinatge no duren massa...
Adéu.
Sí, per favor, adéu, i ja n'hem de parlar clar, que nou llinatge... de dietes, d'operació en biquinis i de més, s'hauria d'haver acabat. Bàsicament perquè el més important, han dit que menjar felicitat, però també és tenir una bona relació amb el menjar. És a dir, menjar sense culpa. És que és felicitat, menjar sense culpa, poder gaudir d'aquella napolitana, aquest tros de xocolata o el que m'agradi, perquè sí i no per penediment, perquè jo m'ho menjo perquè m'agrada, però després no hauria d'haver menjat perquè X. No, gaudeix del que menges. Evidentment, hi ha aliments, si tu tens un objectiu, hi ha aliments que te poden ajudar a arribar més fàcilment al teu objectiu, que és igual a primar, etcètera, etcètera, i n'hi ha altres que no. És a dir, maximitzar uns aliments per un objectiu i minimitzar els altres. Minimitzar no vol dir zero, sinó, home, posant un exemple, si una dieta fàcil i que no té nom i no ven massa és augmentar, si volen perdre pes, és augmentar fruita i verdura, cereals integrals, minimitzar els ultraprocessats, que no vol dir zero, evidentment, i després descans i moviment. Amb això ja és fàcil. Qui te ven això? És difícil de vendre, però és que és el més sensat que hi ha. Ni operació en biquini, ni històric, etc. L'operació en biquini és simplement... aprimar entre comates és fàcil. No menges? Segur que primes. Però després venen els quilos de més.
Però no pots estar tota la vida fora a menjar.
No, per favor.
Clar, són poc realistes els éssers humans a l'hora d'intentar perdre pes. Ho dic perquè tu dius, aquestes dietes que duen nom i llinatge, clar, mantenir-les en el temps és complicat. I quan te'ls deixes és quan realment se produeix allò de l'efecte rebot i allò que has perdut, ho tornes a... Allò que s'ha perdut relativament fàcil, torna en la mateixa facilitat.
Amb es creix, a més. És a dir, que no només recuperes el pes perdut, sinó
factura.
Que pots
però bé,
afegir quilos.
Són poc realistes. És a dir, no tots saben que les napolitanes no n'has de deixar de menjar, ara que parlàvem d'això, però sí que han de passar-se el consum ocasional. Tenim clar que hem de reformular o hem de revolucionar la nostra dieta i allò que ens agrada, que seria menjar tot el dia xocolata, tot el dia napolitana. Jo estaríem menjant donuts tot el dia. Però clar, som conscients que si tot el dia menjant donuts acabaré tenint un problema, i no només de pes.
Evidentment. És a dir, aquests aliments són molt palatables, que tenen una combinació entre bastant de hidrat de carboni refinat, sucre refinat i greix. Això clar. Està molt augmentat a la naturalesa.
Això és una fantasia.
Però és que estan fet per això, perquè són bons, són molt palatables i addictius. No te pots aturar.
Home, però que tingui aquest concepte també de pecat i de que no el pots menjar tots
aquí
els dies
està.
El fa més gustós, encara.
És el llenguatge, també. No poden dir, és que això està prohibit. No hi ha cap aliment de per si mateix que sigui verinós. És a dir, és el context.
És la dosi.
Sí, Paracelso, ja ve, la dosi fa...
És que ara m'ha encantat, Marta Guerau, avui estàs...
Per apressatjant.
No, avui
tot
estàs...
Que... Avui estàs meravellosa. Clar.
Jo volia obrir un altre meló, Sebastià, perquè és veritat també que avui ets aquí perquè també t'has convertit en divulgador a xarxes socials, i a les xarxes socials precisament hi ha moltíssima d'informació sobre nutrició, molta de gent que diu la seva i per ventura no té filtre, però no tot és correcte, no? I no tot té rigor. Com poden distingir? Quin consell mos donaries o donaries sobretot als joves, no?, que segueixen de tant d'influenciadors i que, per ventura, cauen en algunes coses que expliquen aquesta genteta que són autèntiques barbaritats.
Evidentment. Això és que hi ha tanta informació, com tu dius, a xarxes, a internet, allà on sigui, que és fàcil equivocar-se. I si qualque persona divulga barbaritats, evidentment, no sol ni dir les seves fonts, ni acreditar que ho és, o, evidentment, no està recolzat per l'evidència científica. Molts ho amaguen o ho deixen de ser, no diuen d'on agafen informació i, evidentment, no hi ha proves sobre el que diuen. Clar, això és una cosa és divulgar i l'altra és difamar.
Nosaltres hem de fer una selecció, idò, dels Exacte. Divulgadors que més ens interessen i sobretot els que divulguen amb rigor i amb informació fiable a l'hora d'una cosa o de parlar d'una cosa tan seriosa com és l'alimentació. M'ha agradat molt el que has dit abans, que és menjar sense culpa, és
Totalment.
Veritat.
Això és, i menjar felicitat.
I menjar felicitat. Mira, no podem menjar estar més contents, Hem de convidar més a la Sebastià.
Imagineu-vos que som animals, que som animals racionals socials. S'ha vist que, evidentment, compartir el menjar ja és una altra cosa. Compartir el menjar, fer menjar la gastronomia, és un art. Per tant, compartir taula és meravellós.
I sobretot refiar-se de gent que el manco tingui un coneixement mínim. Ho dic perquè tens la sensació que, com a usuaris, quan més penjat sigui la persona que mos conta qualque cosa, més cas li feim. Quan més raro sigui allò que mos expliquen, allò de comença per la fruita, llavors menja la can crua, llavors s'arrosa en espinal, per no sé què de la cetosi... És a dir, quan més estrany sigui tot, més mos ho creiem. És que l'altre dia hi ha un futbolista que deia no te posis crema solar. I tothom li ha començat a fer cas. Qui ets tu per parlar de la crema solar?
Sí,
una barbaritat.
Ja, però hi ha, hi ha molta de gent...
I la gent ho fa,
que li fa
exactament.
Cas i això... un munt de seguidors. I per què els éssers humans ens agrada tant caure en aquest parany?
Anem a lo fàcil, perquè pensar... O sigui, menjar bé és relativament senzill, però tenim tantes opcions avui dia que està molt bé que tinguem moltes opcions. Però que és fàcil equivocar-se.
Heu de fer una bona selecció, sobretot a l'hora de qui seguiu a través de les xarxes socials, que hi hagi un perfil professional.
I com
ho
deia un convidat, es llita prima.
Ah, però, sí, també m'ho ha agradat. Però quan descanses. Menjar d'una felicitat, descanses. Hem de menjar sense culpa i es llita prima.
El podeu seguir xarxes, @sebastià_mc, Sebastià amb un A, que l'ha fet.
Moltíssimes gràcies, Sebastià. Tot un plaer.
Només faltaria plaer. Ha estat tot meu. Moltíssimes
gràcies. Fins a la propera. Igual per tu. Uns consells tornen tot d'una.
IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de primera i segona federació amb els postres en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que l'escampada de la Seu!
En acabar, el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. We'll be right back.
11 i mitja, passen de 3 minuts. Avui ens visita la nostra comare, Ana Isabel García, i amb ella volem parlar-vos de la cesària humanitzada, una pràctica que intenta fer d'una intervenció quirúrgica un moment, si cal, un poc més íntim, respectat i també participatiu.
Així és, Marta, perquè durant anys la cesària s'ha associat a un procediment fred, ràpid i purament mèdic. Però això ara ha canviat. Cada vegada més hospitals aposten per una manera diferent d'acompanyar aquest moment, posar al centre no només la salut, sinó també les emocions i el vincle amb el nounat.
És el que es coneix com a cesària humanitzada, una pràctica que cerca a les totes que el naixement, encara que sigui quirúrgic, sigui també una experiència propera i respectada. Per entendre en què consisteix i sobretot com s'està aplicant avui, ja ho veiem, mos acompanyen Ana Isabel. Bon dia, com estàs?
Molt bé, i vosaltres, aquí de post-Pasco.
Exacte, també has fet excessos, tu, com d'abans
sí,
que menjar.
Sí, l'he anat a seguir aquesta lot, a veure si t'ha agradat qualque consell, perquè sí, mos fa falta.
Home, llit i napolitana.
M'ha encantat, això, m'ha encantat.
Després aquesta dieta que tots han demanat ara, i hem somiat qualque vegada.
El meu home està fent feina, però li passaré...
Li passaràs el link per dir-li, estimat, això és el que toca.
Això és el que hem de fer. Oh?
Sí, sí.
Però bé, avui Berlín va parlar amb tu d'una altra qüestió i parlant de mesures com el contacte pell a pell, no? que és una qüestió que fins fa poc només podien tenir els pares si és que a ses mares les feien, les practicaven una cesària, no? Com s'aplica aquest fet realment ara mateix i quines diferències té de la cesària que coneixem fins ara?
Sí, al final una cesària humanitzada és intentar, diguéssim, que una cesària al final no sigui una intervenció quirúrgica o qualsevol, sinó que tinguem en compte que hi ha un naixement d'una criatura, no? Al final hem d'intentar, a la mesura de lo possible, que allò s'assembli el més que se pugui a un part, més que res, perquè saben que té beneficis tant per sa mare com per el nounat, no? I al final una cesària humanitzada consisteix en intentar que el bebè passi tot durant els braços de sa mare quan sigui possible, i això és el que hem estat intentar millorar durant els anys, no? Abans, diguéssim, hi havia aquell camp quirúrgic, que qui hagi estat mai un quiròfano ho haurà vist, això, aquesta típica tele que te posen davant, tu no veus res, no? Ara hem passat a tenir com una finestreta on sa mare pot veure, si vol, el naixement del nin, que és vera que no és tan instagrameable com un part vaginal per ventura dins aigua, però bueno, que és la manera, no?, de veure com este nin està sortint, que esteu acompanyant estigui present, també és una cosa que sa dona pot triar, si vol, que també te dona molta tranquil·litat, no?, dins aquell quiròfan, tantes llums, tantes veus, tantes coses, que hi hagi qualcú al teu costat que te pugui donar la tranquil·litat també és un factor positiu, i el fet de poder tenir el teu nin en braços tot d'una que se pugui, no? O sigui, això és com els tres elements més importants d'una cesària humanitzada, i cada hospital ho aplica de la manera que pot o de la manera que ho ha aconseguit coordinar, perquè el punt en contra, el punt difícil de tot això és que s'ha d'implicar moltíssima gent en aquest procés, no? Perquè no és només la comare, és el ginecòleg, o la ginecòloga, l'equip de quiròfans, l'anestesista, el pediatre, són moltes persones que han d'estar d'acord perquè tot això funcioni, no?
Clar, i això seria la gran diferència entre aquesta cesària humanitzada i la que se practicava fins ara, perquè, clar, el fet que hi hagi una finestra, deies que el manco puguis veure, supos que ha de canviar un mil per mil la percepció d'una mare que, ja que no ha pogut tenir un part estàndard vaginal, una cesària sempre fa por, és a dir, veure el bisturí com... A vegades hem vist imatges, quan t'obrin la panxa i m'esquerrufo un munt, tot allò que impliqui té ateixit, jo no puc, i, clar, no és una experiència fàcil, tampoc, humanitzar-la, et sa manera de donar-li una mica de màgia a un moment per se que ja ho és màgic.
Totalment, no? És a dir, aquesta finestreta és opcional, no té per què estar oberta, és a dir, que, per exemple, el nostre camp quirúrgic que són allats, el fem servir així, està tapada de mode estàndard, però si vol, la dona se pot aixecar en el moment clau, no?, per veure néixer el bebé. Però hi ha dones que en aquell moment trien que no, que per un moment se senten massa com abrumades per la sensació, el que sigui, diu, no, m'estim més, no veure-ho, no? Llavors, no és obligatori, però sí que és vera que li dona aquest punt, no?, d'intentar com a apropar que el moment sigui més humà, no? Aquesta és la idea.
Clar, mos has explicat una mica de les pràctiques concretes, no?, que fan que aquesta cesària sigui una miqueta més humanitzada. Dius que hi ha molta de gent implicada, que és com una orquestra, no?, que acompanya a sa mare en espart, però és possible aplicar aquesta cesària humanitzada en tots els casos o hi ha limitacions mèdiques, també?
Sí, això és important, no? Per exemple, quan és una cesària programada o no hi ha pressa, no hi ha cap problema, en principi principi, no? Sí que és veritat que, per exemple, el fet d'entrar s'acompanyant, s'acompanyant no pot estar present des del principi, sinó que està present des d'aquest moment que comproven que la dona està ben anestesiada, no? Perquè imagina't que hagués qualque problema, l'acompanyant estigués present i hagués de presenciar una cosa desagradable, no? Per tant, sempre ens assegurem que la dona estigui ben anestesiada abans de que s'acompanyant pugui entrar i al final se tracta de d'això, no? D'intentar que la dona en aquell moment estigui com se senti el més acompanyada possible i se senti el més propera possible a l'equip que li atén, no? Que al final, vulguis o no, el gorrot i la mascareta és una cosa que mos allunyen moltes vegades de la dona. Jo moltes vegades dic, soy la del gorro rosa, estoy aquí.
Perquè te puguin reconèixer.
Clar, clar. No? És una, al final, i a vegades hi ha dones que m'han demanat després, però tu estaves dentro. Sí, sí, jo estava allà, encara que no.
Anna, jo tinc la sensació que ara se respecta molt, no? Que anys enrere és veritat que se feien cesàries i se'n feien moltes. De fet, les estadístiques eren molt altes. Ara aquesta tendència està canviant, o vull pensar que és així, veritat?
Sí, el percentatge que recomana la OMS de cesàries és que no superi un 15%, val? Dels naixements en total. Aquí a Espanya estem un poc per damunt d'aquesta estadística, al voltant un 25%. Sabem que les clíniques privades pugen bastant aquesta xifra per diferents motius, però sí que és vera que el que se considera segur, el que se considera com un ràtio on se respecten les pràctiques de part fisiològic i tot això, seria al voltant d'un 15%. Aquí a Balears no estem gaire malament en aquest sentit. Sempre ho dic, no?, que som una comunitat autònoma que podem presumir de que a nivell obstètric i de parts i de cesàries estem bastant avançats respecte als nostres companys de la península i no totes les comunitats autònomes ofereixen aquest tipus de cesària humanitzada. Per tant, és important que si mos apropam en aquest 25% de cesàries en total, que aquesta experiència sigui el més possible, el més positiva possible tant per sa mare com per el nadó, no? Perquè al final no és poca cosa aquesta 25 de cada 100 naixements que siguin d'aquesta manera, no?
Cap. Perdona, Cisco.
No, per favor. No, anava a demanar com influeix aquest tipus de part en sa vincle en sa nadó. Clar, no veure-lo néixer si optes per tenir aquesta finestra tancada, també és fet de que tu puguis a un moment determinat dir, és meu o no és meu? Perquè clar, està allà i no, no, perdona, no crec que sigui la primera persona que ho pensa. Per tant,
no
tenir contacte visual, jo, en totes les amigues que han estat mares, tothom passava pena de si seria et seu. Era una d'aquestes grans preguntes que se feien. Sí, imagina't si no ho veus perquè te fan una cesària. Clar, això de crear aquest vincle en sonint, supos que també dona per un altre procés.
Clar, tu pensa que, clar, al final sí que és vera que si és necessària, per exemple, amb anestèsia general, on la dona s'adorm i de cop se desperta una unitat de reanimació sense el seu nin i sense panxa, clar, aquí pots generar dubtes, no? Però en aquest moment necessaris en principi se donen amb anestèsia epidural, que la dona està desperta, per tant, sent plorar el seu nadó i tot una que plora li passam de... O sigui, encara que no estigui oberta aquesta finestreta, el bebè passa de la panxa en el braç de la mare sempre que sigui possible, no? Per tant, i a més, les comares, manco jo, són molt pesades amb el sistema de seguretat d'identificació, no? Són molt així estrictes perquè hi ha diferents sistemes. Clar, tot hem sentit xerrar d'aquestes històries, no? De los niños robados, tot això, però bueno, això és una altra història. Però,
no, a més que n'hi robat, jo moltes vegades pensava que jo era un nin equivocat, que m'havia enduit a la casa que no tocava. I t'he de dir que en segon quin moment me fa il·lusió pensar que hi havia una altra família que m'estava esperant.
Suposo que s'adolescència i tots han tingut aquest
clar,
moment,
no? Per això.
No,
no, no, jo ja li dic que m'encantaria que ara vengués qualcú i digués, no, en Xisco és nostre, i que evidentment fossi, jo fos un riquereu. Òbviament.
Un príncep.
Clar, una cosa d'aquestes. Seria fantàstic.
En molts anys que he fet feina encara no he vist que ningú s'equivoqui de bé.
És una tranquil·litat, mira. Una tranquil·litat per tu.
Mos dono un conhort, clar.
I tant que sí. Alguna recomanació final? Perquè sabem que les persones que s'han d'enfrontar a una cesària, les dones, a vegades hi ha por, desconeixement, no és fàcil, no? Després igual no és per tant, no? S'ha de viure i cada dona és un món, però algun consell final?
Sí, jo el que els hi recomano a les dones és que moltes vegades, com quan estem embarassades, a redactar el nostre pla de part, pensam en el nostre part ideal, no? Pensam en un part d'insaigo, un part, no sé, idíl·lic, no? Però jo els he dit que sempre també pensin en aquesta possibilitat de que si acaba amb una cesària, quines coses els agradaria com a que demanar o quines peticions li volen fer a l'equip, no? Perquè hi ha persones que demanen, per exemple, que volen que la ginecòloga els expliqui tot el que està fent en cada moment, o s'estimen més que no els hi xerrin, o s'estimen més que no estigui xerrant del partit del Mallorca de diumenge, no? Perquè a vegades això passa,
també.
No? Demanar un poc de silenci en el quiròfan per respectar aquest moment del naixement.
Demanar... Que puguis decidir en el final, també,
sí,
un poc, no?
Sí, no? Decidir una mica, o sigui, no pensar només en un part idíl·lic, sinó també què voldries en cas de cesària, si és que se pot demanar, no? I també sempre jo recomano ajustar les peticions a l'hospital on vas a parir, perquè demanar una cesària humanitzada en un hospital on no està està pensat aquesta coordinació que vos deia de tot l'equip per fer aquest tipus de cesària, no se pot demanar. Però sí que és veritat que al final els canvis venen molt donats per les peticions de les dones. Per tant, demanar-ho també és una manera de que les coses comencin a canviar. Per tant, jo sempre recomano fer aquestes peticions si les dones volen.
I existeix el document al que feies referència, aquest pla de part, on la dona pot especificar allò que dins els marges, no?, que se pugui, i suposo que cada hospital, no?, té els seus límits i també les seves normes, no?, però sí que és veritat que se pot omplir aquest pla de part i el manco fer d'aquesta experiència el millor possible. Ana Isabel García, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Uns consells, tornem tot d'unes dimecres, toca fer el repàs a les revistes del COR.
Com un caimán en Everglades. Me aburro si no empiezo otra vez. Como un cartel del Corte Inglés. Me gusta que te acerques a verme. Dime si estoy guapa y si lo hago bien. Dime si te gusto, no me puedes ni ver. Dime si me amas, si está todo ok. Dime si soy alguien o si soy solo un fake. Dicen que si la piedra es muy grande, mejor no la levantes. Le pico a Marcelino aquel día, un escorpión gigante. Dime si estoy guapo y si lo hago bien. Dime si te gusto, no me puedes ni ver. Dime si me amas, si está todo ok. Dime si soy alguien o si soy solo un fake.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és humor.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.
Com cada dimecres ha arribat el moment de repassar les portades de les revistes.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Les revistes ja són als quioscos i també aquí a la bugaderia del dia. Començarem per la revista Hola, que ara tot d'una vos mostrarem la portada on hi ha Narrona Keith. I vos demanareu qui és aquesta dona. I de l'altra, la vídua de Papucci, del doctor Iglesias Puga.
Perfectament qui és. Escolta, és Rona, i no te ve al cap cap altra dona, que no sigui Narrona.
Exacte. Ets l'única Rona. A mi, bé, me sona en Ronald McDonald, espellasso d'una hamburgueseria.
Tot i que, evidentment, jo sí que m'ha costat reconèixer-la, perquè fa molt d'any que no estava en primera.
Però està igual, només té els cabells blancs, però de cara està igual.
T'he de dir, Marta Guerau, que dir Rona i que te vengui la vídua de Papucci en es capoll és una cosa que has hagut de néixer com a molt tard, 1982.
I te sorprèn.
Jo també
ho
sé.
Ho dic perquè he fet una mica de sondeig entre la redacció
i no sabien qui era.
No hi havia molta de gent que sabés qui era Narrona Keith. Primer posat, Hola, en sots seus dos fills, en Jaime Nathaniel i Narrut, que són els dos fills del doctor Iglesias Puga, un home que va conèixer l'any 1990, quan ella era per Madrid fent una volta amb una amiga, i els va dir, que guapes que sois, os invito a un cafè. I a partir d'aquí tot va anar cap endavant. Namaroto, aixeca sa mà perquè vol aportar una dada. Aixeca sa
mà perquè vull aportar que aquests dos nins que surten en portada, Narrut i
en Jaime Nathaniel,
són germans d'en Julio Iglesias. És que jo això m'inquieta moltíssim. clar, que ostres, podien, ser, clar. Podien ser els seus nets perfectament.
És que ja podien ser els nets de son pare.
Sí, ja ho sé, estimada, però m'inquieta.
Aquests perquè... nins, des que van néixer, poden ser els nets de tota la família Iglesias.
Però clar, pensar que són els germans d'en Julio Iglesias, que té quasi 90 anys, ja. M'inquieta.
Són germans, en aquesta entrevista, òbviament, li han demanat passar a l'oció amb en Julio, diu que expliquen a Rona que hi va anar, que ha anat un parell de vegades a Can Julio, que li fa molt de cas en els germans, però que malauradament, d'ençà de la Covid, no han tornat a coincidir. També te dic que jo no crec que la relació fos fluida ni abans ni ara, ho dic perquè tampoc li feia molta gràcia a Rona Kiz quan va ser la senyora d'Iglesias Puga. Vos deia, se varen conèixer en els passeig de l'Havana de Madrid i des d'aquell moment se varen tornar inseparables. El titular que ha donat ell en aquesta portada, per la qual deu haver cobrat uns euritos o uns dòlars, que li deuen anar bé per poder comprar quatre cosones per aquesta mansió que me té a Florida, diu que, va, que probablement va caure una depressió sense temer-se'n, però que ella sentia que havia de tirar cap endavant per als seus fills, i que això la va ajudar una mica a superar aquesta història amb el doctor Iglesias Puga, perquè diu que ella va passar de ser parella a ser vídua gairebé tot d'una. És que aquest home li va donar temps de casar-se, tenir fills i volar. Pobre home, el cel sia.
I crec que s'excusa de l'entrevista és que se compleixen 25 anys en sa que se varen casar, no?
25 anys de les seves noces i així ha aprofitat per mostrar els nins. Que també els nins s'anota que no estan molt acostumats a que els hi facin fotos. Ho dic perquè tant a sa portada com a de dins, sobretot en Jaime Nathaniel, posa unes querusses que jo, si fos fotògraf d'Ola, li hagués dit t'estan fent fotos. Ho dic perquè no és que qualcú passi per allà. Són unes fotos molt produïdes. A mi, en aquest programa... se me demana perquè conti sa cara bé d'aquestes coses. Si qualcú vol llegir sa sola...
Si en Jaume Nathaniel posa queruses, posa queruses.
Claro, en Nathaniel posa queruses. I qui també, en finestra petita, el protagonista és el rei emèrit, me fascinen aquest titulars. La nueva etapa de Juan Carlos. De Sevilla a París, pasando por Cascais. Del baño de masas en la capital hispalense a su gran reconocimiento en Francia. I és que el rei està com a de tourné aquesta operació, salvar el soldat de Ryan. Poc a poc ell va fent passes per tornar a Espanya. El problema és que a casa d'allà l'ha portat una condició sine qua non, que és que si vol tornar a residir a Espanya ha de tenir residència fiscal a Espanya i, oh sorpresa, ser espanyol, si has de tributar a Espanya, sembla que ja no mos fa, ja no mos fa tanta il·lusió. Però bé, són coses de reis. I ja que parlam de coses de reis, passam a la següent portada, estimat company de realització, que és la revista Lectures, on la reina emèrita, dona Sofia, és la gran protagonista. Sofia se apoya en sus hijas, que també ha fet una gran tournée, perquè la Setmana Santa l'ha passat entre Palma de Mallorca, Cartagena i Múrcia. Ho dic perquè va venir aquí en el concert addicional ja de Pasco, el Requiem de Projecte Homo, del qual la reina Sofia sempre ha donat en el qual sempre ha donat el seu suport, gran amiga de tot el meu català, no ho oblidem, i enguany la varen acompanyar també ses filles i ses netes, na Irene i na Victoria Federica, a banda de les dues infantes. He de dir que la reina sí que va estar a sa fila presidencial, però que ses infantes no hi van anar. Se recorden que l'infanta Cristina va ser apartada de lo que era sa agenda oficial de Casa Reial, tot i que es va veure amb el seu germà Felip aquí a Mallorca durant aquesta Setmana Santa. Potser també hi ha una operació recupera amb Cristina, perquè jo tens la sensació, ja ho vaig dir, encara que no me cregueu, que el rei i la reina fan com a moltes hores extres, no facturades, i deuen dir necessitant relleu, perquè les nines encara són petites, hi ha molt dates institucionals que reclamen la presència de la Casa Reial i pot ser, tornant a obrir una mica la forquilla, doncs hi pot anar o l'infanta Elena, sobretot, o també la reina emèrita. I després, per favor, companys, tornem a la portada de la revista Lectures, perquè hi ha un tema que me té bo.
Oh, jo també m'encanta, me fascina.
Maria del Monte, gran suport de Isapí, durant la Setmana Santa. Recordem que ni Isabel, Isabel Pantoja ni Isapí, Pantoja Júnior, no se xerren sa mare, sa relació amb seu germà no és que acabi de sa bona, i sa seva predina jove, na Mariah del Monte, Mariah of the Mountain, ha estat el seu gran suport, aquest Pasco, que ha passat amb seu fill gran.
I que exerceix una mica de predina.
Fa de padrina quan la seva padrina no ha exercit com a
tal. Com creus que ha rebut Isabel Pantoja aquestes imatges?
Jo crec que ara això ja és percepció meva de gent que segueix en Isapí i en Isabel Pantoja des de fa molt de temps. Jo crec que ella s'adoba empipada, perquè ella és així, però és un poc com aquella comèdia de Lope de Vega. és com de l'hortelano el perro, que ni come ni deja comer. És a dir, ella no vol exercir de predina perquè passa olímpicament d'aquesta nina, però tampoc li deu fer gràcia que una altra persona vulgui omplir aquest espai. I no deixant sa família Pantoja avui, perquè passam a la revista Setmana, companys, tenim en Irene Rosales, ets parella de Quico Rivera, que aquest cap de setmana, tot i que va ser divendres sant, van anar al programa De Viernes, bé, no hi va anar, va ser una entrevista gravada, crec que en és De Viernes en directe i va aquesta setmana, on va posar que raro que no passa a sa seva exparella, na Irene Rosales, que ha fet un titular que me sembla meravellós, que diu, sempre hay que ser buena persona, la gente no lo agradece, pero la vida sí. Jo no sé si en Irene Rosales o Sant Tomàs d'Aquino, però a mi m'ha fascinat el titular. Ella, en Quico Rivera, va fer unes declaracions que diu, lo único que te interesa es el dinero, toma, aquí lo tienes, va dir mirant a càmera, ja veremos si és per a les niñas o no. És a dir, en Quico Rivera ha passat a ser un senyor típic divorciat que qüestiona la pensió dels seus infants, com si no entenguéssim que els doblers són per als nins, no per la teva exparella, i que si tu vas arribar a un pacte de separació de passar certa manutenció una temporada fins que ella pogués refer la seva vida després de bastant mestressa de casa i dedicar-se la seva vida a guarir-te de les teves addiccions, i aleshores tampoc m'ha semblat tan malament. Ara, poc edificant l'entrevista que va fer en Quico Rivera l'altre dia.
La veritat és que sí. Ja aquests retrets...
Encara bo, que acaba d'entrar un galant per aquella porta, un home que sí que mos edifica cada dia, no només per quan cantes gols, sinó per la informació
que, per
esportiva
cert,
que ara mos du.
Pel de gallina, la darrera cantada de gols, encara estic estorada.
Quina manera de presentar-te, Toni Fuster, bon dia.
Bon dia a tothom. Ai, moltíssimes gràcies pels elogis.
Merescudíssim, ja ho sap, Fuster.
En què me'l sorprens, avui?
Avui parlarem en el programa Esport 3 del Mallorca un poquet de què farà de Michelis, que pròxim diumenge quantes són a titular. Perquè, clar, té problemes a la defensa, en ser baixa d'en Raillo, que el van operar del turmell esquerre, i també d'en Valien, que està sancionat. Idò, quina parella traurà? Anem a veure, la comentarem avui. Per altra banda, l'equip continua els entrenaments. El partit de diumenge contra el Rayo és molt important, perquè són 3 punts que possiblement en són rivals directes, que també tenen partits importants, l'Elche i el Sevilla. Els te podries allunyar un poc més i cada vegada la permanència seria un poc més a prop. Tot això ho contarem en el programa. També a la Champions, el Real Madrid va fer passes enrere ahir, Marta, passes enrere en vista classificar-se per les semifinals, perquè va perdre a casa el Santiago Bernabéu 1-2 contra el Bayern de Munic. No s'ha pogut refer de la derrota contra el Mallorca l'altre dia. Per tant, la setmana que ve a l'Allianz Arena, els d'Álvaro Arbeloa cercaran la remuntada, tot és possible amb el Real Madrid, tot és possible, i anem a veure què passarà. D'altra banda, l'Arsenal va imposar per 0-1 l'Sporting de Lisboa. Avui, a les 9 del vespre, al Camp Nou, Barça-Atleti de Madrid, l'altre partit important de Champions, que partit entre els dos representants espanyols, i a París, al Parc dels Prínceps, el PSG rebrà el Liverpool. Aquesta és la jornada que tenim avui. Interessantíssima també de la Lliga de Campions.
Vos escoltam d'aquí no res. Toni Fuster, moltes gràcies, com sempre.
Moltes, com sempre.
I ara veiem com estan preparant el programa els nostres companys d'Al Dia a Menorca. Començant per Clara i Mami. Bon dia, com se presenta el dimecres?
Bon dia i de bon dimecres. Rebrem avui a l'estudi en Nito Fullana, president de l'Associació de Productors de Vins de Menorca, per rellar-nos de com està el sector del vi a la nostra illa i avançar-nos com serà la primera edició de la Fira del Vi, que se celebrarà durant el mes de maig a Mó. També s'acompanyarà a l'estudi la cantant i compositora Anna Ferrer, perquè demà cap vespre presenta en el Teatre Principal de Mó el seu darrer treball discogràfic, que a més també ja ve en performance. Bé, tot un projecte preciós que du per títol Pa, un homenatge a l'ofici dels seus pares, dels seus avis i dels seus besavis. És dimecres, per tant, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic de la nostra illa. Avui descobrirem la papereria Pousinet de Sant Lluís.
I Laura Tur, a Eivissa i Formentera, bon dia. Quin és el menú per aquest dimecres?
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I ara mateix us explico el menú d'avui perquè començarem a preparar la temporada i volem saber com ho fa avui, concretament el sector hoteler. Per això rebrem d'aquí uns minutets a l'estudiant Alicia Reina, que és la presidenta Balears de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel. I més tard obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats del periodista i divulgador del món del pa, Ivan Llarzac, amb qui avui ja us puc adelantar que no parlarem de pa, però parlarem d'una altra de les àrees que l'apassionen, com són les aus. I com fem els dimecres sempre, prendrem la temperatura de l'actualitat amb l'entrevista que hem fet aquesta setmana i que hem mantingut una conversa molt interessant amb l'Associació de Veïns de Santa Agnès, una conversa de la nostra companya, Dani Bonaranyo.
Moltíssimes gràcies, companya. I el dia a Mallorca, amb Jaume Noguera, bon dia.
Mira, avui tenim un cremoll de coses, rodarem per tota l'illa, perquè començarem parlant del darrer llibre que ha tret el cronista oficial de Palma, Tomeu Bestarques, ni més ni manco, que és història de la ciutat de Palma, d'ençà de la conquesta per part del roman, la 123 abans de Crist, fins al dia d'avui. Un llibre molt interessant que vos recomanàs. Després parlarem a l'Hospital de Sant Llàtzer, perquè fa poc hi ha hagut aquí metges xinesos estudiant la malaltia d'Andrada. I per què han vingut fins aquí? No, perquè Mallorca té una de les incidències més elevades del món d'aquesta malaltia d'Andrada. Per què? No ho sabem. Per això parlarem a la doctora Cisneros perquè mos ho expliqui. Parlarem amb en Mateu Riera, arqueòleg, que està descobrint els secrets de la Cabrera islàmica, perquè hi va haver dominació islàmica també a l'illa de Cabrera, que per cert, perquè si no ho sabeu, pertany a Palma, concretament a la barriada de Santa Catalina. Mira quina cosa més curiosa. Si un nin n'és que és a Cabrera, seria catalinero. Imagina't.
El seu centre de salut seria Santa Catalina.
I per acabar, peguem un bo fins a Llubí, per com sempre fem una volta per tots els ajuntaments de Mallorca per saber amb quines són les millores que faran els llubiners pel que fa a accessibilitat.
Punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9 en una nova edició del dia. Que passeu bon dimecres.